Aquest migdia s'ha confirmat el que ahir ja pràcticament tothom donava per fet. El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha anunciat que Luis Enrique torna a ser seleccionador espanyol, un lloc que va deixar fa uns mesos per la greu malaltia de la seva filla. Una tornada que comporta l'adeu de Robert Moreno, qui era primer el seu ajudant i després el seu substitut fins avui. Madrid, Semas Guim, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Luis Rubiales ha donat la seva versió d'una situació que s'ha convertit en una gran polèmica.
Així és, una gran polèmica perquè ahir Robert Moreno tancava de forma brillant la classificació de la selecció espanyola per a l'Eurocopa i com a cap de sèrie. Però minuts després del partit s'acomiadava entre llàgrimes dels seus jugadors i no atenia a la roda de premsa després del partit contra Romania. Aquest migdia, en una maratoniana roda de premsa, que ha durat gairebé una hora i mitja, el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, ha intentat aclarir els fets, deixant clar que Robert Moreno no es pot sentir enganyat. Luis Enrique se'n va anar per motius de força major, però la porta sempre la va tenir oberta i l'asturià ha decidit que ja està preparat per tornar.
Y efectivamente, hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo. Aquí nadie se puede sentir engañado. Todo el mundo sabía que si Luis Enrique quería volver, tenía las puertas abiertas de la selección. Creo que eso está claro y es importante remarcarlo.
El curiós del cas és que va ser Robert Moreno qui va anunciar a la Federació Espanyola de Futbol de la voluntat de Luis Enrique de tornar. El tècnic de l'Hospitalet havia assegurat en repetides ocasions que faria un pas al costat i així ho va fer, però no hi ha hagut acord amb Rubiales.
Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno en el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique.
El director esportiu havia citat per aquest matí a les 10 a Robert Moreno aquí a les instal·lacions de la ciutat del futbol de les Roses de la Federació Espanyola. L'exentrenador de la selecció espanyola ja ha enviat els seus advocats que estan intentant arribar a un acord per rescindir el contracte de Robert Moreno.
Doncs avui hem conegut la versió de Luis Rubiales. Alguna cosa falla en aquesta versió. Ens falta alguna mena d'informació. Esperem que Robert Moreno pugui donar la seva versió dels fets per veure si concorda o si ens omple algun buit que queda en aquesta versió. En tot cas, és la versió de Rubiales després que la banqueta de la selecció espanyola, des que Rubiales és president de la Federació Espanyola, ha estat del tot menys una bassa d'oli. La polèmica ha estat present des del minut 1. Jordi Túria, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, tot va començar amb Julen Lopetegui.
El tècnic basc portava una trajectòria perfecta amb la selecció espanyola, però el juny de l'any passat, Florentino Pérez va arribar a un acord amb ell per dirigir el Real Madrid un cop s'acabés el Mundial de Rússia. Rubiales, però, es va sentir traït i el va destituir el 13 de juny, 48 hores abans del debut d'Espanya al Campionat del Món. El seu lloc el va ocupar Fernando Hierro. Els resultats no van ser bons. Va quedar Espanya eliminada als vuitens de final per Rússia i la Federació Espanyola va contractar Luis Enrique, que va arribar acompanyat per Robert Moreno. Però a finals del mes de març, l'extècnic del Barça marxa urgentment abans d'un partit a Malta on havia de jugar a Espanya per una greu malaltia de la seva filla. Moreno agafa la direcció de forma interina. Luis Enrique renuncia unes setmanes més tard i Rubiales nomena Robert Moreno oficialment seleccionador espanyol. El barceloní dirigeix la Roja en 8 partits amb un balanç de 6 victòries i 2 empats. A més, classifica Espanya per l'Eurocopa com a primera de grup i també com a cap de sèrie. Diumenge passat, el president de l'Espanyola no es defineix quan li van preguntar per la continuïtat de Robert Moreno.
Nosotros estamos encantados con su trabajo. Esas son cuestiones ya para Molina, que tendremos que hablar llegado a su momento. Y bueno, ahora nos queda un partido y aunque tenemos asegurado ser primeros de grupo, que siempre es importante, pero bueno, hasta el final hay que estar y a partir de ahí tenemos tiempo para pensar con tranquilidad qué se hace, ¿no?
El resum de tot plegat potser queda definit en la piulada que ha fet Iker Casillas. Som un país de xirigota.
En tot cas, el que és una bona notícia, que Luis Enrique se senti preparat per tornar a les banquetes i que recuperi el lloc que li havien promès que li guardaven, s'ha convertit en una nefasta gestió de Luis Rubiales que ha acabat amb l'empipada de Robert Moreno. Veurem com evoluciona tot plegat perquè fa la sensació que no s'han esgotat tots els capítols d'aquesta història d'allò més embolicada. A tot això estem en plena jornada d'eliminatòries per l'Eurocopa del 2020 de les seleccions que estan arribant a la fase definitiva. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines seleccions ja s'han classificat per la fase final d'aquesta Eurocopa?
Ja són 19 les seleccions classificades. Dinamarca i Suïssa van ser les últimes a aconseguir el passaport per aquesta fase final. Per la seva banda, Espanya ja està classificada, es va assegurar la primera plaça amb el 5-0 davant Romania i jugarà els seus 3 partits de la fase de grups a Sant Mamés. Sabrà quins són els seus rivals al sorteig de dissabte del 30 de novembre. Queda una plaça directa per decidir. Se la disputaran avui el grup E entre Gales, Hongria i Eslovàquia. Els 4 llocs restants es decidiran a través de la Lliga de les Nacions en partits de play-off fixats pel març del 2020.
En aquesta aturada de seleccions també s'han viscut amistosos, alguns molt destacats, per exemple, l'empat a 2 que hi va haver ahir entre l'Argentina de Messi i l'Uruguai de Luis Suárez.
Un partit intens, d'alta tensió i podríem dir que poc amistós. Els blaugranes Messi i Luis Suárez van jugar els 90 minuts, tots dos van marcar, l'argentí de penal i l'uruguaià de falta. Un gol de Dybala anul·lat per mans al minut 39 va endurir el partit, amb les conseqüents amonestacions per Cavani, Petzella i també Vecino per una entrada sobre Leo Messi. A més, al descans encara va haver-hi temps per una picabaralla entre Messi i Cavani. Precisament Cavani va parlar de l'incident i li va restar importància.
Un clàssico, la verdad que un partido que fue aficionado por momento, trancado, con entradas, cosas del fútbol, más sudamericano. Pero bueno, nos vamos con una sensación bastante positiva porque encontramos los goles, porque pudimos por momentos jugar bien al fútbol y bueno, y por momentos después fue un clásico como sabemos que es.
¿Se picó un poquito ahí con Leo?
Sí, como es el fútbol, como son los clásicos, cosas del fútbol.
L'Uruguai, que per cert tanca aquest 2019 sense cap derrota.
Un apunt més de futbol, perquè la vaga de les futbolistes de la Lliga Espanyola ha quedat desconvocada. Després de la reunió que feien ahir justament a aquesta hora, els clubs es mostren disposats a trobar el suport econòmic necessari per tal de satisfer les reivindicacions de les jugadores, Montserraia.
El seguiment massiu de la jornada de vaga del cap de setmana a la Lliga Femenina de Futbol ha pesat sobre la negociació. Els clubs van mostrar-se ahir oberts a firmar el conveni col·lectiu de les futbolistes abans del 20 de desembre i van estar d'acord amb les dues peticions principals de les jugadores. Cobraran 16.000 euros bruts anuals i no hi haurà jornades laborals per sota del 75%, per tant, amb un sou de 12.000 euros per futbolista. Rubén Alcaine, president de l'Associació de Clubs de Futbol, explica les gestions que faran per aconseguir els diners per fer efectiu el conveni.
Ahora mismo nosotros estamos esperando la posibilidad de adherirnos a ese programa élite, como todos conocéis, que sería un cambio de escenario que en ese sentido sí que nos permitiría desbloquear esa petición por parte de las jugadoras.
Des del sindicat de futbolistes AFE, l'assessora jurídica María José López demana a l'Associació de Clubs de Futbol i a la Federació Espanyola que es posin d'acord perquè tot vagi endavant.
Uno es el que dirige y organiza la competición con la federación, los otros es la patronal. Se tiene que entender sí o sí. Uh-huh. Y aquí no se puede utilizar a las jugadoras como instrumento para ver si avanzo más yo en mis competencias o avanzo menos en mis competencias. Tenemos que ser muy serios y de aquí pedimos la responsabilidad a estas dos instituciones para que ayuden.
La vaga de la Lliga Femenina de Futbol queda desconvocada de moment fins al 20 de desembre, data en què preveuen que el primer conveni col·lectiu de les futbolistes de l'Estat ja estigui firmat.
I el circuit de Xest, al País Valencià, avui ha començat la pretemporada 2020 de MotoGP. Les marques posen en pista les motos de l'any que ve i assistim a algunes estrenes il·lustres, per exemple, la d'Àlex Márquez. Xest, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Ha estat una bona estrena pel campió del món de Moto2?
Jo diria més aviat discreta fins ara. Àlex Márquez s'ha estrenat en una tanda de 7 voltes a les 11 del matí i a la 8a ha caigut i no ha tornat a sortir fins a les 2 d'aquest migdia i ara ocupa la 23a posició de 23 pilots. Hem de dir que no ha estat la primera vegada que aprovava una MotoGP. Ho ha fet anteriorment en 3 ocasions com a premi o en substitució d'algun lesionat. També ha caigut el seu germà Marc Márquez, una caiguda més espectacular que dolorosa, amb la moto nova destrossada i hem vist el campió anar recollint alguns pedaços per impedir que els espies de la competència poguessin fer fotos compromeses. I esperem que els dos germans puguin fer declaracions sobre la seva nova situació abans de les 6 de la tarda, però el 8 vegades campió ha parlat ja per MotoGP.com i sobta sentir que s'estimaria més tenir el germà petit en un altre garatge.
On em va demanar si em semblava bé que l'Àlex fos el meu company? Jo no diria mai no al meu germà. I per una part entenc que és la primera vegada a la història de dos germans a HRC i és un fet increïble i potser serà únic. Però, per l'altra banda, m'estimaria més que fos en un altre garatge perquè tindrà molta pressió i la gent ens compararà. Ha d'oblidar-se de tot, està convençut i fer el seu camí.
Tot i així, el germà gran diu que ha respectat el desig del germà petit d'acceptar aquesta oferta d'Honda, que li generarà molta pressió.
Of course I'm happy for him.
Estic orgullós i content per ell, però al final és un altre oponent. I no és fàcil, perquè molts pilots temen venir al garatge d'Honda oficial perquè saben que els compararan amb mi. Jo no he pressionat ni el meu germà ni a Honda. Ell ha dit que vol intentar-ho i ho respecto. Espero que sigui capaç de gestionar la moltíssima pressió que tindrà.
Ara mateix falten 2:10 perquè s'acabi aquesta primera jornada de testos aquí a Xest, amb Maverick Viñales seguit per Quartararo, Morbidelli i Márquez. És a dir, tal com ha acabat la temporada 2009, les Yamaha contra Márquez. I de la resta, jo destacaria que Valentino Rossi estrena cap de mecànics català. Es diu David Muñoz, té 41 anys i ve de Moto2.
Doncs aquestes són les novetats d'aquest primer dia de pretemporada per l'any 2020. Damià, gràcies, bona tarda.
Adéu.
Més coses. Avui es disputa la segona jornada de la Copa Davis de tennis, amb el debut de l'equip espanyol que s'enfrontarà amb Rússia. També es juguen avui 4 partits de la 9a jornada de l'hoquei Lliga. Noia Palafrugell, Barça Calafell, Caldes Igualada i Voltregà Liceu. El Manresa té partit de la Champions, on rep la visita de l'Ostende a partir de 9:15. I el Barceloneta juga a la piscina del Jadran un nou partit de la Champions de Waterpolo. Ens ho explica la Maria Guixà.
És l'enèsim desplaçament dels mariners, que són a Montenegro, on avui els espera el Jadran, un equip on precisament hi juga un ex de l'Atlètic Barceloneta, Marko Petković, i on avui l'equip de Chus Martín busca la quarta victòria de la fase de grups de la Champions.
Evidentment, el Jadran és un equip competitiu, a passar de que només porta un punt a la classificació. Ha estat en partit amb tots, excepte potser el del Juc a casa.
El partit comença a les 7 de la tarda i els mariners són ara mateix tercers de grup amb 9 punts, com el Lluc de Dubrovnik, mentre que l'equip montenegrí és cinquè amb 4 punts. Demà torn pel Terrassa, que rep a casa l'OSC Budapest.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Parlem ara d'handbol, perquè el Barça ha jugat avui, dimarts, feiner, en un horari molt poc habitual, les 12 del migdia, un partit de la Lliga Sobal. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, el Palau Blaugrana ha respirat avui un ambient festiu amb motiu d'una jornada matinal que perseguia l'objectiu de promocionar l'handbol entre els més menuts. Per això el club ha convidat escoles, entitats i associacions de tot Catalunya per poder veure un partit de Lliga Sobal en directe i de manera gratuïta. No és la primera vegada que el club organitza una jornada d'aquest estil, ho va fer fa 2 temporades i la resposta, certament, ha estat molt positiva. Pel que fa al partit, el Barça ha derrotat sense complicacions al Sinfín de Cantàbria per 45-21. Un resultat, però, que ha quedat més en una anècdota, perquè, com dèiem, l'objectiu principal ha estat apropar aquest esport a la canalla. En aquest sentit, el mànager esportiu de la secció blaugrana, David Barrufet, ha valorat positivament la resposta de les escoles i de l'afició desplaçada.
I molt content, crec que hem d'aconseguir enganxar els nens a l'handbol perquè la gent que no ha vist mai cap partit en directe ho vegi i vegi que és un esport molt maco. Tot el que es faci per promocionar l'handbol amb els nens és bo, per qual jo crec que ojalà molts clubs ho fessin, perquè si d'aquí traiem que 10 famílies s'enganxen a l'handbol, són 10 famílies més que tenim per sempre.
Durant el partit hem parlat amb alumnes i professors dels diferents centres que avui han fet un parèntesi de les classes i han assistit a un partit d'handbol professional. Ens han explicat això.
Aquí, molts nervis.
Perquè no sé el partit.
No sap que guanya el Barça.
Sobretot pels nens i nenes és especial, no? Entenc.
Sempre estan veient futbol i bàsquet i era l'oportunitat de veure altres esports més minoritaris que amb ells també els agrada i els treballem a l'escola.
I entenc que per vosaltres és una bona oportunitat, no? Venir a poder veure aquest esport en directe.
Sí, perquè també fem una assignatura que és de handball. Llavors el profe ens ha ofert poder venir i llavors després estem aquí per veure com ho fan.
Segons dades del club, la xifra d'assistents ha estat al voltant de les 3.000 persones.
I tornem un moment al futbol, perquè Pablo Machín recupera efectius de cara al transcendental partit que l'Espanyol juga contra el Getafe. Ricard Isidro, bona tarda.
Bona tarda.
I és que després de gairebé un mes de baixa, un dels davanters de l'equip, l'argentí Caleri, ja s'entrena amb el grup i és molt probable que rebi l'alta mèdica per jugar ja el pròxim partit de Lliga.
Caleri es va lesionar ara fa un mes en el partit del debut a la banqueta de Machín davant el Villarreal. L'argentí es va fer una lesió muscular a la cama esquerra que li ha fet perdre 6 partits, 4 de Lliga i 2 d'Europa League.
Avui ja ha començat a entrenar-se amb tot el grup i s'espera que per diumenge podrà tornar a la convocatòria. Amb aquesta recuperació, Pablo Machín ara només té de baixa per lesió el central brasiler Naldo i l'extrem argentí Piatti. El Monito Vargas, que ahir es va reincorporar als entrenaments després de jugar amb la selecció sub-23 de l'Argentina, ha parlat avui del moment de l'equip i de la importància d'aquest enfrontament de diumenge a Cornellà al Prat.
Sí, claro. Buenas tardes, buenos días primero. Sí, claro, como todos los otros partidos que hemos jugado, son todas finales para nosotros, por la situación en la que estamos, y si no estuviera mal esta situación también sería una final, como cada partido que jugamos.
D'altra banda, dels internacionals que aquests dies tenien partits amb les seves seleccions, només queden per tornar Pol Lozano i Pedrosa, que avui juguen partit amb la selecció espanyola sub-21 a Israel. Catalunya migdia.